El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Hi ha més de 70 milions de persones refugiades arreu del món que s'han vist obligades a marxar de casa seva per motius polítics, econòmics o d'emergència ambiental. Per posar damunt la taula els drets de tots aquests ciutadans arreu del món es commemora el Dia Mundial dels Refugiats, que se celebra aquest mateix diumenge, una jornada que Sabadell es viurà amb un acte central als jardins de l'Espai Cultura i amb un bon grapat de propostes que de fet s'han allargat durant els últims dies. Ho analitzem tot plegat conversant al cafè de la ràdio amb la tinenta d'alcaldessa de Drets Civils, Marta Morell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Tenen dades de quantes persones refugiades hi ha actualment a la ciutat de Sabadell?
Quantificar les persones refugiades no es pot quantificar, ja que no és una dada que es reculli en el padró, per exemple, de la nostra ciutat. En tot cas, nosaltres el que sí que podem saber és quantes persones doncs, han sol·licitat, per exemple, protecció internacional, quantes d'elles resideixen a la ciutat en algun dels dispositius o habitatges que té el programa estatal d'acollida, i actualment a Sabadell doncs, compta amb 77 places gestionades per la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat i també per la Fundació Apipacam. I també tenim 10 places que compta el projecte Tenderol.
Per tant, actualment s'estaria oferint aquest assessorament a una norantena de persones, no? Més o menys?
Sí, aproximadament 72 més 10, sí, unes 82, que són les dades que nosaltres doncs, tenim ara controlades amb les persones que nosaltres els estem oferint ajuda des de Sabadell amb entitats que col·laboren amb l'Ajuntament, en aquest cas també.
De quina manera se'ls ofereix aquesta ajuda?
Disculpi?
De quina manera s'ofereix aquesta ajuda?
Vale, aquestes persones el que fem nosaltres és que a la seva disposició doncs en primer lloc tenen el servei de primera acollida i després el que fan és que poden participar en la formació en competències també lingüístiques bàsiques, també se'ls ofereixen coneixements laborals i també coneixements de la societat catalana i també obtenen un certificat final d'acollida expedit per la Generalitat de Catalunya que els pot servir doncs, per tramitar els tràmits d'estrangeria. I llavors el programa d'acollida doncs també, per exemple, compta amb programes especialitzats per joves i per dones nouvingudes, on hi participen persones refugiades, com és el programa El Jove Sabadell t'acull, que són, com ja sabeu, no, durant l'estiu, amb activitats d'estiu per joves que fa poc de temps que han estat a la nostra ciutat. I en els darrers anys també és veritat que hem aconseguit acords amb instal·lacions esportives, com per exemple el gimnàs de Sabadell o les piscines Joan Serra, i aquí poden comptar d'uns dies de places gratuïtes per poder-hi accedir.
Per tant, buscant, tinc la manera de fer, d'una banda, aquest procés, no? Que no és senzill, no? El procés aquest d'aconseguir doncs, aquesta protecció, no? Perquè alguna vegada ens explicaven que hi ha molts d'aquests processos que comencen però que no arriben a bon port, no? Per tant, l'objectiu de l'Ajuntament és fer aquest acompanyament perquè aquesta no és una competència municipal, no?
Sí, l'acompanyament és fonamental. Els programes d'acollida depenen de l'Estat, com abans us comentava. El que nosaltres es podem fer doncs, és aquest acompanyament a les persones nouvingudes, en aquest cas, doncs, que es puguin sentir el màxim integrades possible a la nostra ciutat. Mm-hmm. I a més, Sabadell també és una ciutat d'acollida, és una de les ciutats que en Catalunya doncs, que més persones refugiades acull a la ciutat.
I en aquest sentit, ara em va bé que m'expliqui això, perquè de fet li volia preguntar, no sé si han fet alguna sol·licitud o han explicat que Sabadell pot seguir acollint persones refugiades, perquè sembla que aquest debat, no, al voltant de què fem totes les persones refugiades que diàriament el món es van movent, s'ha aturat per la pandèmia també, no, com molts altres debats. No? En aquest sentit, segueix arribant persones a Sabadell o a Catalunya en aquest context? Què en sap vostè?
El 10% de persones nouvingudes és més o menys el mateix des de uns anys. Vull dir que tampoc la pandèmia ni ha fet ni ha augmentat ni tampoc ha fet disminuir. Una cosa és un moment puntual, però ara que tornem a estar en una altra situació, doncs que la pandèmia doncs ja l'estem també superant, les dades que nosaltres tenim des de l'Ajuntament és que és un percentatge que és estable i la mitjana és estable en voltant el 30%.
Per tant, doncs, aquesta situació global. Li deia que, explicàvem al principi, no?, que aquest diumenge és el Dia Mundial del Refugiat i que des de la regidoria, no?, s'han programat diferents actes al llarg d'aquesta setmana especialment, però també en els últims dies, per difondre, no?, aquesta situació en la que es troben les persones refugiades. Han escollit algun lema, alguna temàtica al voltant de la qual fer girar tota la programació aquest any?
Nosaltres, més que escollir una temàtica, sí que hem volgut, en els actes que hem fet en el programa de les persones refugiades, posar sobre la taula elements que eren importants, com per exemple la taula rodona que vam fer el dimarts passat, que parlàvem específicament de l'impacte en la salut mental i emocional en persones refugiades. I també és veritat que el tema de l'asil també l'hem volgut posar sobre la taula en la situació de l'asil en temps de Covid, que és la conferència en aquest cas que farem el dimarts vinent, i el que és el diumenge, que és el dia internacional, com dèiem, doncs nosaltres sí que durant tota la jornada matinal doncs hi hauran diverses activitats, tindrem carpes d'entitats que també faran doncs que siguin més dinàmiques les relacions també, i llavors també parlarem del que és el tema amb Creu Roja, amb Refugis Welcomes, amb Federació d'Associacions de l'Àfrica Negra, i en aquest cas nosaltres també tindrem una carpa de l'Ajuntament des de Drets Civils, i en aquest cas doncs el que hem de fer nosaltres és posar sobre la taula doncs que les persones refugiades existeixen, i el que no podem fer és no parlar d'un tema que és d'actualitat en aquest cas.
Clar, aquesta és una qüestió, no? Avui, per exemple, l'editorial del programa l'hem girat al voltant d'aquesta qüestió, no? De la invisibilitat. Les xifres són clares. Més de 70 milions de persones refugiades arreu del món, i en parlem molt poc, no?, d'aquesta realitat.
Sí, nosaltres per això pensem que s'ha de posar també a l'agenda política municipal. A nosaltres, com tu bé deies, no, hi ha gairebé més de 79 milions de persones refugiades en el món. Per tant, el no parlar-ne no serveix, el criminalitzar les persones refugiades tampoc, el crear o dir gràcies a les persones refugiades perquè alguns partits polítics han tret un rèdit polític tampoc serveix. Jo crec que el que hem de fer és seguir també explicant la realitat que passa, fent molta pedagogia, per això fem aquestes activitats, i nosaltres sí que volem posar sobre la taula la feina que fa l'Ajuntament amb les persones refugiades.
Doncs Marta Morell, moltes gràcies per haver-nos atès avui a la tinenta alcaldessa de Drets Civils. Gràcies i que tinguin molt bon dia.
Gràcies, igualment. Bon dia.
Seguim repassant aquesta qüestió, seguim parlant de refugiats. A Sabadell hi ha diferents entitats que treballen per l'atenció a les persones refugiades. Una d'elles és el Taller d'Art, Cultura i Creació, el TAC, que treballa sobretot a l'entorn dels camps de refugiats del Sàhara Occidental. En parlem amb la Sílvia Mestres, que és la coordinadora de l'Agermanament de Sabadell amb el poble sarauí. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
En el vostre cas, com encareu jornades com la d'aquest Dia Mundial dels Refugiats aquest diumenge?
Nosaltres participem a Sabadell en dues activitats, perquè aquest any, no sé si la tinent alcaldessa ho ha començat, però es fa des del dia 10 fins al dia 22, es fan diferents actes, i nosaltres vam participar com a entitat de cooperació de Sabadell durant el dia 15, a l'Estruc, el dimarts, que vam fer una taula rodona amb Open Arms, i nosaltres com a entitat de cooperació, on es parlava sobre l'impacte en la salut mental en els camps de refugiats en aquesta època amb el Covid. I avui, divendres, a les 6 de la tarda, fem un passi d'un documental a la Biblioteca de Ponent, que és un documental que es va elaborar durant la baixada als camps el 2019 per uns joves que van venir amb la Comissió de Solidaritat, i és fruit del retorn social de l'agermanament.
Dies com aquest, jornades com la del Dia Mundial, han de servir com a jornades reivindicatives? Han de tenir aquest paper que explicava la regidora d'explicar una realitat que estem desconeixent, no? O que estem amagant, aquestes 70 milions de persones al món que són refugiades i de les que pràcticament no en parlem? Quina ha de ser la funció d'una jornada com aquesta?
Penso que bàsicament ha de ser la funció principal de donar veu a aquelles persones que existeixen, segueixen existint, existiran i han existit molt de temps, i que, com bé has dit, han estat invisibilitzades. No és una realitat que no interessa com explicar o comentar o conèixer actualment, perquè és un tema com molt crònic, no és una crisi puntual que ara mateix ens haguem trobat o que hi hagi una guerra, sinó és una situació crònica que fa molts anys que existeix i que de moment no té gaire solució. I crec que les jornades com el Dia Internacional dels Refugiats, el Dia Mundial dels Refugiats, són clau per donar veu i sensibilitzar com a la població que fins ara potser és desconeixedora o que coneix una mica però no profundament. I el fet de les entitats de cooperació com nosaltres, que tenim contacte més directe i que fem projectes de cooperació, donar aquests espais per donar a conèixer les situacions reals que estan passant actualment.
Quines són les situacions reals que estan passant actualment, no? Perquè sembla que amb la pandèmia, li comentava ara la tinenta alcaldessa, no? També amb la pandèmia hem deixat de parlar-ne, no? Hem deixat de parlar de la gent que està en camps de refugiats, doncs, a Grècia, venint de Síria. Hem parlat del Sàhara últimament, sí, però ho hem fet en clau conflicte, no? No en clau de la situació que viuen les persones que són en aquests camps de refugiats. Quina és la situació actualment?
La situació actualment, o sigui, la cosa és que totes les notícies han girat entorn a la societat occidental, no?, on vivim cadascun de nosaltres, perquè realment hem passat una època complicada, una època on ens han confinat, no ens han tancat a casa, i llavors ens han anat desconfinant, però tampoc sabíem com se solucionaria, com aniria la situació, i ens ha generat bastant d'estrès, ansietat, etcètera, etcètera, no?, la cosa està en que en el camp en el context del Sàhara Occidental, aquest confinament és doble. És a dir, ja porten molts anys confinats en unes terres a Algèria que no són seves i tenen aquesta situació també de que no saben com evolucionarà la seva causa, la seva situació. No? Per tant, és un doble confinament que, sobretot a nivell de... Per una banda, a nivell de salut mental, de si ja fa més de 40 anys que es troben confinats en aquest sentit de territori, de que no pertanyen al lloc i no poden tornar a casa seva, ni es poden anar a un lloc seu, diguem-ne. I, per l'altre, el tema del tancament de fronteres. Durant aquest any hi ha hagut un tancament de fronteres per evitar el contagi i el traspàs de la Covid, que això ha limitat molt l'accés a recursos dels camps de refugiats. Ha estat molt complicat el tema d'enviar allà materials, no només per part nostra, perquè nosaltres no vam poder fer la baixada amb les comissions mèdiques ni amb la comissió socioeducativa, però també d'altres entitats que hem conegut o amb les que tenim relació. La baixada de materials ha estat molt complicada i a la que algunes ho han fet s'ha retingut, per exemple, camions que hi havia amb materials varis, s'han retingut durant més de 4 mesos a les fronteres perquè no poguessin passar. Per tant, l'accés als recursos de les persones refugiades ha estat molt limitat aquest any.
Per tant, aquests recursos limitats, entenc, afecten encara més el primer aspecte que comentaves, no?, que és la incidència de la pandèmia a la salut mental, no?
Exacte. Sí.
Que s'estan detectant problemes de salut mental o, diguéssim, no hi ha ni espai per detectar-los?
Nosaltres pensem que ja hi eren anteriorment. El que passa que no és una prioritat ara mateix, o durant aquests anys no ha estat una prioritat en els camps de refugiats, perquè el que deies tu, hi ha moltes altres coses prioritàries, no?, com l'accés als aliments, l'accés a medicació, l'accés a temes d'educació, que no la salut mental. La salut mental en els camps de refugiats d'Aràbia s'entén una mica com l'atenció terciària, és a dir, quan hi ha algun brot psicòtic, quan hi ha alguna... temes que puguin solucionar-se o atendre's a través de medicació o internament d'hospital psiquiàtric. El tema de salut mental més comunitari o més de prevenció, que és aquest el que estem parlant, el que ha acabat influenciant el tema de la pandèmia, no? Si ha influenciat aquí a Espanya amb nosaltres, allà encara més. No és una cosa que tinguin com molt present o com molt prioritari en aquest moment, perquè és el que et dic, tenen totes les altres necessitats que són molt més prioritàries. Però sí que s'hauria de repensar una mica des dels projectes de cooperació i des de les entitats que som aquí, que si nosaltres a la salut mental ja ens costa treballar-la habitualment, doncs potser hauríem de replantejar com ho treballem en els camps de refugiats, com fem que ells ho treballin o que ho vegin, no? Perquè és una cosa, la salut mental és una cosa invisible, que passa desapercebuda, però acaba afectant a molts nivells, sobretot també físics, no?
Clar, i a tot això, en un moment en què, com deies al principi, no es veu solució, no?, a la problemàtica, en molts dels casos, tampoc al Sàhara, no?
Exacte. Porten més de 40 anys en aquesta situació i no es veu una solució al conflicte aquest. A més, com tu has dit abans, les vegades que es comenta o es coneix la situació és perquè aquest octubre-novembre va esclatar la guerra entre el Marroc i el Sàhara. Però també aquí hi ha molta part de responsabilitat de països que en el seu moment pues, ho van deixar. I no, és una cosa que no interessa. La majoria de conflictes així de camps de refugiats i això no interessa. I, per tant, ells tampoc... tenen, veuen la solució, això, ara mateix.
Doncs, Sílvia Mestres, moltes gràcies per haver-nos atès a la Sílvia, que és coordinadora de l'Agermanament de Sabadell amb el poble sarauí. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.